Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent, si la força era l'òptima per mi.
Com si del món vell es tractés la temporada ciclista de carreteres va pagant i com si d'un món nou que va apareixent el calendari del ciclocross tan associat a l'hivern i al mal temps va traient el cap. Avui a Ràdio Volta farem aquesta transició. Anirem de davant cap al darrere i viceversa en més d'una ocasió. Mirarem el futur amb el recorregut del Tour de França 2022, però per entendre'l una mica millor saltarem cap al passat, cap a una època en què una dona com aquesta va ser el centre del món ciclista.
Mai la meva prima participació al Tour de France e anche della prima vittoria. Beh, ho dei stupendi ricordi. Ricordo l'emozione, anche un po' la paura di partecipare a una gara così lunga di 3 settimane, giorno dopo giorno, mantenere poi la maglia gialla quando la conquistai.
És Maria Canins, guanyadora de 2 Tours de França, el del 1985 i el del 1986, i protagonista del duel més gran que ha viscut el circuit ciclista femení en tota la seva història. El seu cos a cos amb Jeannie Longo va ser antològic, i entre les dues es van repartir, entre moltes altres coses, 5 tours consecutius. Canins va guanyar el 85 i 86, quan Longo va ser segona, i la francesa es van portar els del 87, 88 i 89, quan l'italiana va quedar darrere seu. Van ser els millors anys del Tour de França femení, la seva època daurada, amb edicions que duraven 3 setmanes. Avui en parlarem d'aquells anys. Però, com deia, saltarem no només en el temps, sinó també en les modalitats, perquè ens acompanyarà un convidat molt especial. És aquest.
I personalment, pues sí, amb Anar tinc un poc més de relació, tampoc molta, i bueno, és un poquet de ver en quan xerrem i demés, tampoc som amics, però sí que de ver que hi entrem més per la zona de Cal, de la vila i demés, entonces alguna volta coincidirem.
Qui deu ser aquest que entrena a vegades amb Wout van Aert? I afegeixo que més d'una vegada l'ha ben tensat en alguna cursa. A Ràdio Volta, de seguida l'entrevista sencera, en un capítol que acabarem, com sempre, amb música. Avui el Frank Lluís no només ve amb una cançó, sinó també amb un anunci important per a tots els artistes que hi hagi a la sala. Aixequeu el dit, perquè nosaltres activem el compte enrere. 3, 2, 1, sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Le Danemark, un petit pays sur 2 roues. Le cyclisme fait partie de notre ADN et de notre identité. Nous roulons toujours, car nous roulons tous les jours. Nous avançons.
1 de juliol del 2022, Copenhagen. Serà allà on començarà el Tour de França de l'any que ve. 3 etapes per Dinamarca, entrada pel nord de França amb una etapa de Llambordes, la Planche de Belfils, el Granon i l'Alpe d'Huez, els Alps, Mende, sempre Mende, després Pirineus amb Peiragudes i Otacam i una crono final de 40 quilòmetres. Opinió personal, que el consum del Tour és molt llaminer, que és un producte molt ben estudiat i que cada vegada més tenim un espectacle televisiu millor. Això és sinònim també de millor ciclisme? No ho sé, i només ho podrem dir un cop hagi passat. És possible, i dic només possible, que la setmana més determinant sigui la primera, amb una primera crono curta, amb vent, per Dinamarca i la zona de Calais, i una etapa de Llambordes que ja va fer molta tria l'any del Tour de Nibali. Que el Granon és duríssim, sí. Que l'Alpe d'Huez serà en 14 de juliol, sí. Que hi ha molta muntanya, sí. Però potser tindrem massa moments àlgids i pocs quilòmetres on desgastar-se. Que quan un esport de fons es redueix a grans titulars, corre el risc de perdre's una mica, de no saber ben bé què és. En cap moment dic que sigui un mal tour, jo crec que serà apassionant, però també em sembla enriquidor intentar qüestionar-lo. Com ens passa amb això altre que, a priori, només hauria de tenir elogis.
In 2022, we are going to pave the road. Talented riders will come. We shall inspire generations of women. We shall tackle the most challenging route, defy the most iconic climbs. We are going to own the roads and share our passion in a new way.
El diumenge 24 de juliol el Tour de França masculí arribarà a París i aquell mateix dia arrencarà la seva marxa una altra caravana, la del Tour femení. Sens dubte és una gran notícia que ASO aposti per recuperar una prova que es va deixar de celebrar de forma seriosa ja fa massa temps. ASO, que aquest any ha organitzat la primera París-Roubaix femenina, ara fa el pas amb 8 etapes i una jornada final a la Planche de Belfields. Comença a normalitzar les coses. És cert que el 1955 ja es va celebrar una primera edició aïllada i poc seriosa, poc formal. No va ser fins al 1984 quan es va estrenar de forma més sòlida el Tour de França femení. Del 84 al 89 es van viure unes edicions de bogeria absoluta, amb els duels longo-canins que van atrapar els aficionats. Durant 3 setmanes, les dones competien al matí abans que els homes, fent bona part dels últims quilòmetres de cada etapa. Les anècdotes masclistes d'aquelles edicions eren constants per bona part d'una organització i uns col·legues de la prova masculina que no se l'acabaven de creure del tot. Nathalie Diard va competir en aquella primera edició. Ella treballava 40 hores setmanals i quan sortia de la feina, a les 7 del vespre, anava a entrenar gràcies als llums del cotxe del president del seu club, que la seguia i que li feia prou llum perquè pogués pedalar. A la també francesa Beatrice Labarre, un periodista li va preguntar com s'ho feien per parar a orinar i ella, farta de les burles masclistes, li va respondre: «No som com els homes i els gossos, no orinem als arbres». Sigui com sigui, a partir del 1989 les coses van canviar i el Tour femení es va deslligar del masculí. Va patir canvis de nom, va patir canvis d'estructura i totalment perdut es va anar afeblint. Als anys 2000, 2001 i 2003 el Tour el va guanyar la Joanne Somarriba i va aconseguir donar-li un nou impuls, però no va ser suficient. Després d'alguns intents de reanimació, sembla que ara torna per quedar-se. I quin millor moment, amb la millor generació de tota la història, el duel Canins-Longo pot quedar en una broma amb les ciclistes que tenim ara mateix. A Ràdio Volta ho seguirem i segur que hi posarem música.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
De seguida ens tirem de cap a la música, però abans, em fa molta il·lusió saludar el nostre convidat d'avui. I és que ara que s'acosta la temporada de ciclocross, pocs noms més encertats que el seu per acollir a Ràdio Volta. Té 26 anys, és de la Vila Joiosa, ha estat 3 vegades campió absolut d'Espanya de ciclocross, ha estat subcampió del món sub-23 de ciclocross i en l'actualitat trepitja territori belga i holandès de manera tan freqüent que ha estat ja en algunes ocasions dins del top 10 mundial. Ara tot just acaba la temporada de carretera i ens ajuda a fer aquest traspàs de la carretera al fang.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Felipe Ors, què tal? Com estàs?
Hola, molt bones a tots.
Em fa molta il·lusió saludar-te. I a més, tu ens serveixes, ets la figura que serveix d'enllaç del final de temporada de carretera cap a la del ciclocross, de l'asfalt cap a la terra, cap al fang, perquè, vaja, ja has acabat, la temporada de carretera?
Sí, sí, ara, aunque l'equip encara té este fin de setmana les últimes competicions, però jo fa ja 2 caps de setmana que estic al 100% en el ciclocross.
Ara repassarem com t'ha anat aquesta temporada, però vaja, estaràs per aquí uns dies, però crec que aviat ja comences una primera gira per Bèlgica, no?
Sí, a partir de la setmana que ve ja pràcticament tots els fins de setmana correm a Bèlgica. Un any un poquet d'aposta és córrer més allí, al final els millors corredors estan allí, els millors carrers també, i si volen seguir progressant el que hem de fer és anar a pegar-nos allí en ells.
I tant que sí. Ara ens ho explicaràs bé tot això, però vaja, d'entrada, mirem una miqueta enrere. Com valores aquesta temporada amb el Burgos, aquesta temporada de carretera? Com t'ha anat?
Bueno, a pesar de que no ha sigut encara una temporada 100% normal, no?, per el tema del coronavirus i demés, han tingut prou cancel·lacions i, bueno, prou canvis, no?, que al final és el que menys vol un corredor. Però, bueno, sí que de veres que pense que la preparació d'aquest estiu ha anat un pas més allà, sol de tindre la motivació que tens de córrer en un equip continental i carreres de primer nivell, pues pense que ens ha donat un punt que, bueno, ara és el que tenim que demostrar en la temporada d'hivern, que aquest esforç que ha fet el Burgos apostant per mi, donant-me aquesta confiança que ara li ho tinc de tornar.
Anna, com t'esperaves o t'havies imaginat que seria d'una manera i ha sigut d'una altra? Quines diferències has trobat respecte al que t'esperaves en un principi?
Bueno, està clar que el nivell internacional és altíssim. Jo crec que això ja ho coneixia tot el món, però sí que de veres que en certes carreres que se m'adapten millor, pues he estat prou còmodo i per què no, es pot lluitar per algun resultat. Està clar que el primer any és d'adaptació i, bueno, en algunes carreres pot fer-ho bé, crec que estem prou llarg, no?, de lluitar per victòries, però sí que de veres que això, que potser en el calendari amateur és més difícil trobar carreres de moltes característiques, i sin embargo en el calendari professional hi ha moltes carreres que s'adapten més a corredors com jo, no?, més rodaors o altre tipus de corredors, que no siguin tot escalaors.
Ara potser et pregunto una tonteria, però venint del ciclocross, quan estàs competint en carretera, se't fa molt llarg?
Sí, bueno, hi ha carreres que es fan molt llarg, és un poquet avorrides, carreres que passen de 200 quilòmetres, la veritat és que hi ha un moment de carrera que la gent es relaja un poc i, bueno, són els quilòmetres que estan ahí en balde, no?, que com dic jo, a mi no m'agraden i em sembla avorrit, no?, que perquè estiguen aquests quilòmetres podrien llevar-los de aixina com per humitat. Però sí que te veus que al final marquen la diferència i que no és el mateix una carrera de 180 quilòmetres que una de 220. Canvia moltíssim, el cos acaba pagant-ho i, aunque pare que no, va fent desgaste i al final es nota i és millor són els que estan davant.
Clar, m'imagino que a la carretera hi ha molts moments en què fins i tot pots fer comentaris i bromes amb els companys i amb els corredors d'altres equips, i això en el ciclocross és bastant impensable. M'agradaria que ens expliquessis el teu pla a partir d'ara, quin serà? Ja ens has dit que te'n vas cap a Bèlgica, que és on hi ha les principals curses, els principals corredors, però t'instal·les allà durant uns quants dies o vas i tornes? Perquè parlàvem temps enrere i tu em deies que tu ets molt d'estar per casa, que passar-te gaire temps a Bèlgica, que també trobes a faltar el que tens aquí.
Sí, en Bèlgica està clar que n'hi ha que anar a competir, però també és un error estar allí molt de temps, és més difícil entrenar, estàs llarg de la teva família, estàs en un ambient massa tensionat. Està clar que en Nadal a lo millor estàs 20 dies perquè corres 10 o 12 carreres, entonces així és fàcil, pràcticament vas de carrera a carrera, no entrenes i l'únic que fas és competir. Però el resta de la temporada és molt bo, jo crec que a mi personalment, i jo crec que per tots els corredors espanyols, tornarà a dies que no estàs allí en Bèlgica. Al final, allí estàs només en els teus mecànics i, bueno, al final de l'any també són dues persones i necessitem, no?, estar en casa, estar en els nostres i desconnectar un poquet també de la bicicleta.
En aquest primer bloc faràs ja proves de la Copa del Món?
Sí, la Copa del Món en Europa comença el dia 31 o el 1 de novembre, no ho sé segur, en Overijse, i bueno, en principi això és la primera Copa del Món que anem a fer, aunque mai no és un objectiu la Copa del Món, ja que hem perdut les tres primeres dels Estats Units, entonces, per al general no tenim ninguna opció, i bueno, haurà carreres que, aunque la Copa del Món està clar que és la competició per excel·lència, però haurà carreres que ens saltarem per intentar buscar resultats en altres.
Això justament t'anava a preguntar, quins objectius tens a aquesta temporada de ciclocross?
Bueno, després de veure el nivell que vaig tenir la temporada passada, jo crec que havia certes carreres en certs circuits determinats i, bueno, en un moment de forma total, que podem optar a estar molt per del pòdium. L'any passat ja vaig tenir una carrera a quinta, una a sexta, tres o quatre vegades a sèptim. Jo crec que aquestes carreres, en un any, si tenim un punt de més, està clar que el pòdium és un objectiu que està llarg, que és difícil, que possiblement no alcancem, però que per què no, es pot somiar en ell.
Ara que parlaves d'aquests resultats, m'ha vingut una curiositat al cap. Desenganyem-nos, tu al final ets la figura que ha enganxat a molta gent, a molts aficionats d'aquí, al ciclocross, perquè amb els teus resultats, estan a prop dels millors del món, doncs ho has aconseguit. En aquesta temporada de carretera t'has trobat gent, t'has trobat companys que t'han preguntat per això, t'han preguntat molt pel ciclocross, has vist que despertes interès al ciclocross també dins de la carretera?
Sí, claro que desperta interès. Jo, per començar, jo, si ha sigut professional de carretera, ha sigut pel que he fet en ciclocross. Això no que tiene que tener muy claro. Y sí que te ves que después, pero de pelotó, corredores importantes que yo considere, quizás no ídolos, pero corredores que yo siempre he visto por la tele y que corredores importantes, no son ser nombres del pelotó, atracas a mí y preguntarme, ostras, ¿cómo va la temporada de carretera? Joder, si lo creo, sué, tal. Entonces això es vol dir que el ciclisme està arribant a moltíssima gent més del que arribava abans.
Ens pots dir alguns d'aquests noms o això t'ho quedes per tu?
No, en general, sí que tinc, per exemple, José Joaquín Rojas, un corredor que sí. si té bagatge, pues, en volta a València, a veure, jo com a que xerraven com si foren coneguts de sempre, però realment mai tinc una relació i vaig preguntant-me i... preguntar-me com estava anant-me la teva carretera i que molt bé, que llavors si tenia de tornar més fort a Silogros i de més, doncs això per mi pues, és un halago prou gran.
I tant que sí. I ja acabo, clar, tothom quan pensa en el ciclocross pensa també en dues figures, en el Van Aert i el Van Der Poel. M'imagino que això ja t'han preguntat moltes vegades, però tu explicaves que potser en Van Der Poel no tant, però que en Van Aert sí que has tingut relació, sobretot en alguns entrenaments, no?
Sí, bueno, quan parlo de la figura de Van Aert i Van Der Poel, jo sempre dic que són dos corredors excepcionals i que han fet un bé per al ciclocross increïble. Aunque carrera que estiguen ellos, carrera que vas dos puestos a la red, però sí que és de veres que el ciclocross va anar molt a conèixer gràcies a ellos. I personalment, pues sí, en Van Aert tinc un poc més de relació, tampoc molta, i bueno, és un poquet de ver en quan xerrem i demés, tampoc som amics, però sí que és de veres que hi entrenem més per la zona de Calp, de la Vila i demés, entonces... alguna volta coincidirem.
Molt bé. Doncs t'anirem seguint. Suposo que també ens ho explicaràs a través de les teves xarxes socials, perquè les tens bastant actives. He vist també que t'enganxes al Twitch, amb l'Ibai Llanos. No sé si és una afició que tens. No sé si t'agraden aquests nous formats també de comunicació. T'ha enganxat, això del Twitch?
No, la veritat és que no, però sí que també és que... que bueno, que veig que és una iniciativa que està plantant-li cara, no?, a les grans televisions o a les grans mitjans de comunicació de sempre, en molts menors recursos, òbviament, té el seu bagat i demés,
sí.
Però això, que al final el que ha demostrat és que lo important ja no és l'espectacularitat que tinga el que estan retransmitint, sinó la forma de fer-ho, que és el que està fent, que un xoc de globos ja ha tingut la repercussió que ha tingut.
I tant que sí. Felipe, ens ha agradat molt parlar amb tu, que feia temps que ho teníem pendent, en teníem moltes ganes, i ara que comença la teva temporada de ciclocross, doncs volíem també desitjar-te molta sort. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. A veure si la pròxima volta que parlem siga perquè han aconseguit bons resultats.
Home, quan pugis un podi, ja hi pots firmar, que et trucarem.
Vinga. Home, que siga pronte.
Una abraçada.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Quina il·lusió saludar el Felipe. Ara sí, entrem al tram final de Ràdio Volta i com us havíem promès toca parlar de música. I és que la sintonia de Ràdio Volta ja sabeu que va ser la cançó oficial de l'edició número 100 de la Volta. Doncs bé, com recordareu, aquella cançó va sortir d'un concurs organitzat pels companys d'ICAT, que juntament amb la Volta van decidir que d'allà en sortiria la sintonia de la Volta 100. Va funcionar tan bé que hi tornem. I al capdavant, com un dels culpables, hi ha el Frank Lluís. Frank, com estàs?
Bon dia, Isaac Vilalta. Estic un xic constipat, eh? Segur que m'ho notes a la veu, però vaja, veurem què s'hi pot fer. Com deies, engeguem segona edició d'ICAT Volta. Això vol dir que busquem la cançó oficial de la Volta Ciclista a Catalunya del 2022. La primera vegada que ho vam engegar tot plegat va sortir la cançó de Blau Mut, l'Eclipsi, que és la teva sintonia aquí a Ràdio Volta. Doncs ara en busquem una segona per la propera edició de la Volta.
Ara mateix, Frank, en quina situació estem? Sortida d'etapa, peu de port... esprint final, si això fos futbol, qui tindria la pilota ara mateix?
Doncs mira, ara mateix la pilota, o podríem dir la bicicleta, gairebé, és a la teulada dels grups de música, que a Catalunya, per sort, tenim una escena musical cada cop més rica i àmplia, doncs ara el que han de fer és presentar candidatura, presentar cançons que puguin ser la cançó oficial de la Volta Ciclista a Catalunya 2022. Nosaltres, a ICAT, n'anirem rebent, totes les bases són al web i a l'app de l'emissora, allà molt ben explicades. Per tant, això va només adreçat de moment a grups de música i artistes que presentin cançons. Llavors, un jurat, farem una primera tria, deixarem tres finalistes i llavors ja sí que serà la gent, oients d'ICAT, oients de Catalunya Ràdio, gent boja per la música, gent boja pel ciclisme, gent que segueixi la Volta Ciclista a Catalunya, qui podrà decidir, triar, i abans de Nadal hauríem de saber ja quina serà la cançó oficial de la Volta.
Perfecte, doncs queda apuntat. Tots sabeu de què parlem, perquè, Frank, és aquella cançó, aquella sintonia que durant una setmana de març ens la trobem fins i tot a la sopa. I ho dic de bon rotllo, eh?
Ja ho pots ben dir. Sona a les sortides d'etapa, sona a les arribades, sona a tots els vídeos que la gent de la Volta es curra per penjar a les xarxes socials, sona a la senyal internacional de televisió, perquè la Volta Ciclista Catalunya és una carrera de primer nivell, UCI Pro Tour, i això vol dir que es veu a centenars de països arreu del món, i a tot arreu on es veu la Volta se sent la seva cançó oficial. Per tant, és un molt bon aparador pels grups de música de casa, sense cap mena de dubte.
Sí, sí, és que per als que treballem seguint la Volta acabem fins als nassos de la cançó. Però et diré una cosa, quan tornes a casa la trobes a faltar, i el més important, i això sí que és significatiu, et transporta aquesta cançó, et transporta de seguida a la Volta, identifiques la cançó amb la Volta, i això té un valor impagable. Bé, Frank, tanquem. I va, ara em sentiré com si estigués a la barra amb el meu bidó d'aigua i et crido i et dic: Frank, posa'm una cançó per acabar.
Doncs sí, també en tinc avui. I sí, com tu bé dius, m'inspiro en el recorregut del Tour 2022, que ja l'heu repassat, que es va presentar ara fa uns dies, i quan va sortir, allò que te'l mires una mica a la planxa de Belfils, l'Alpe d'Huez, i em vaig quedar amb que hi havia una etapa que passa per Saint-Étienne, que és una ciutat a França. No ho recordo jo els últims anys que el Tour passi per Saint-Étienne, i de seguida em va venir al cap el grup de música anglès de Londres, que no són francesos, però que sí que es van inspirar en l'equip de futbol de Saint-Étienne perquè els agradava la sonoritat i també els agradaven els colors, doncs van triar aquest nom pel nom del seu grup de música i tenen un hit absolut, que de fet va ser la seva primera cançó, i és una versió de Neil Young convertida aquí en una peça d'indie dance, que és una meravella. Only Love Can Break Your Heart. També te la dedico a tu, Murri. Isaac Vilalta, un petó. La setmana que ve torno amb més cançons.
When you were young and proud.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.